els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Rema de Filosofia Millennial, Leo Espluga, què tal? Molt bon dia, com estàs?
Cansat, però bé.
Cansat, eh?
Sí.
Doncs és dimarts, ànims.
Bueno, però jo crec que recupero.
Sí?
Jo tinc la setmana inversa.
Val. Està bé això, eh?
Sí.
Bon plantejament.
Bueno, no sé si bo, però és el que hi ha.
Bé, aprofitem-ho. Escolta'm, avui primer dia també, el dimarts, primer dia de selectivitat, 42.500 estudiants cridats a aquestes proves. 42.500.
Ah, bueno.
No, és veritat.
Sí, no? Uf.
Recordes tu l'examen de selectivitat de filosofia?
Sí.
Sí?
Sí, sí, me recorda més perquè jo no, o sigui, jo no vaig estudiar per la SELE. Em vaig tirar jugant a pòquer a les preparacions de la SELE, les classes de preparació.
Nois que ens esteu escoltant, que no ho fareu perquè esteu d'examen, però vaja, no ho feu, això.
Bueno, mira, és la meva experiència.
No, feu-lo de jugar a pòquer.
Ah, vale. Però jugant al pòquer en plan patxanga, eh?
Val,
no jugant
val,
al pòquer apostant diners. Això mai ho he fet.
Val.
Em fa molta por. El tema de l'ludopatia és un tema que em fa bastanta por, de fet. Però em vaig passar de xerrant tranquil·lament... no vaig estudiar.
Fins aquí he arribat i ja està.
Sí, vaig dir, bueno, ja he fet la de treure'm els finals, però ja està. I perquè no necessitava nota per entrar.
Clar.
A Filo sí que necessita nota, però per el que volia fer jo no. I l'examen de Filo va ser un... Això va ser dels últims que vaig fer. No sé si ni l'últim, eh? O sigui, va ser un examen que recordo sortir... el vaig fer a la UB, d'aquí a la zona universitària, i baixar per les escales i fer... Uah! En plan... com un crit, però de satisfacció. Perquè jo sabia que havia fet un examen de 10.
100 quants? Et pregunto pels fulls que vas omplir.
Això ja sí que se m'oblida, eh? Et puc dir, em van preguntar pel plató, em van preguntar... Sí, va ser molt divertit. Va ser un examen molt divertit. O sigui, és una...
Divertit, eh?
Sí, jo m'ho vaig passar pipa fer l'examen. Jo els exàmens que sé més o menys d'acabar el tema m'ho passo molt bé sempre fent-los. I m'hagués agradat molt tenir l'examen, però mai no el tornen ni res.
No.
Però m'hagués agradat molt veure què carai vaig escriure. Me'n recordo més o menys alguna resposta que vaig donar, però sí.
Perquè, Leo, no t'ho preguntes mai, però per què filosofia?
Jo crec que una mica per tocar els nassos, no? No, però ja...
Sempre sorprèn. Ell sempre sorprèn.
Doncs perquè... Saps això de... era... Tothom té com un... Si això és fort, eh? Com un... Mira, sempre acostumo a explicar la mateixa història, però avui ho explicarem d'una manera diferent. Tothom té una mica el mateix... tothom sempre té com un destí marcat, una mica,
sí,
no? Diguéssim. Ja sigui en un sentit més divi del terme o en un sentit ja com purament terrenal de que els teus pares et diuen, pues a tu això, no sé què. I jo sempre era el tema d'acabar al teatre i com de petit era molt pesat i jo sempre he sigut molt... de xerrar molt, de... I això per què? I això no sé què? Però això està segur que no és així? Si el meu tiet no ho podia suportar. Se m'estima molt, però es posava molt nerviós. Sempre m'ha agradat molt i eren com tu, Leo, ostres, això la filosofia, eh? O sigui, tu...
Sí, eh?
Sí. Tu la filosofia, no sé què. I llavors jo sempre com m'agradava una mica el tema, però jo era com, no, renegava d'això, no? Renegava del teatre i la filosofia, dues coses que he acabat fent, no? Aquí està la gràcia del tema. I jo vaig fer el batxillerat artístic, no vaig tindre cap intenció de fer filosofia, o sigui, m'ho passava molt bé, a l'assignatura se'm donava molt bé, evidentment. Però ja està, m'agraden les humanitats perquè m'ha interessat sempre el tema. Però jo no vaig posar filo a la d'esto de la SELE. Bàsicament.
Boníssim. Va, l'última. I entrem en el tema que ens portaves avui, però Què li recomanaries a un estudiant que avui fa les proves de selectivitat per poder entrar a estudiar filosofia?
Primer que... Quina sort que pots anar tranquil a l'examen. O sigui, no, vull dir, com amb poc... O sigui, s'entra fàcil, no? I després jo crec que... sobretot que cultivi la filosofia fora de la facultat. Jo crec que és el més important, perquè això, i que no oblidi la premissa bàsica de la filosofia, que és una mica que parlarem avui també, de que la filosofia és o sigui, el ser de la filosofia és el d'un enamorat, i com bon enamorat no es pensa que ho sap tot i té una actitud constantment de fascinació per l'altre. No? L'enamorat és aquell que li fascina la persona de la qual està enamorada o les persones de les quals està enamorada i es nutreix sense saber que sap. No?
Anem aquí, eh? Però t'he dit l'última pregunta i m'estàs encetant debats que m'agraden molt, com per exemple, tu creus que el sistema educatiu que tenim ara mateix. Clar, ara ens deies, sobretot que no deixin els alumnes que pretenguin estudiar filosofia i per tant ser futurs filòsofs, etcètera, etcètera, que no deixin d'estudiar filosofia fora de les aules, no? Que no deixin de nutrir-se d'aquesta filosofia. Deia, el sistema educatiu ens ensenya a pensar?
Clar, evidentment no. O sigui, aquí en el sistema educatiu, si vols, podrem parlar un tema d'això perquè és molt interessant, però jo sempre que penso en aquest tema penso en Michel Foucault i penso en el seu concepte de dispositiu de poder i disciplinament. No? Foucault analitza les escoles, els centres penitenciaris i els centres psiquiàtrics com tres elements del mateix, no? Com elements de disciplinació normatius. També, com a mi em fa gràcia, quan hem de ser conscients del moment en el qual ens trobem. Vull dir, la gent li indigna molt, diguéssim, aquesta idea de... és que l'escola no ensenya a pensar. Vale, ja, anem a analitzar on està l'escola. On se situa aquesta escola? Vale, aquesta escola se situa a una ciutat d'estat, a una nació-estat. Vale. Aquesta nació-estat, sigui pública o privada l'escola, viuen del mateix... Aquí, dintre de quin mode de producció opera? Vale, mode de producció mercantil. Ok. Què necessita el país per tindre un bon posicionament geopolític internacional? Un bon PIB. Vale. Per tant, què necessita crear? Gent que sigui productiva per generar més PIB. Ja està. Vull dir, no, o sigui que el sistema és completament coherent. Aquesta és la idea. Vull dir, per quin motiu hauríem d'ensenyar les coses a pensar?
Estàs plantejant un sistema cruelment coherent.
Clar, exacte, aquesta és la idea. O sigui, és un sistema que les parts encaixen entre elles. Vull dir, per quin motiu s'hauria d'ensenyar la gent a pensar? O sigui, pensar és una activitat lenta, contemplativa. No pots estar en una cadira, has d'estar caminant, has d'estar dialogar amb els altres, has d'escoltar els altres. És una posició constantment crítica que es va renovant a si mateixa. Quin sentit tindria educar en això? Cap ni un. O sigui, tindria sentit en una societat, doncs, evidentment, utòpica, una societat lliure, on es volgués que l'ésser humà visqués una vida digna de ser viscuda i no una vida per treballar. Però clar, aquí hi ha un xoc frontal. O sigui, sí que hi ha un moment amb el welfare, amb l'estat de benestar, amb la Segona República, i a més que sembla que hi ha aquesta aparença amb l'era d'aura del capitalisme, no? Que sembla que de cop hi ha una preocupació humanista i liberal per l'educació i la cultura, però és una... És... Humo, que diuen, no?
Volàtil, eh?
Sí.
Ara sí, va, entrem de ple al tema que volies tractar avui. No sé si té a veure el llibre que sí. Portes sobre la taula, eh?
Sí. El llibre, perquè per la gent que s'ho pregunti... mira, hi ha petita recomanació. Si voleu llegir a Plató,
sí.
Teniu dues opcions, fonamentalment.
Vinga.
Vale? Hi ha 1.000 edicions a Plató. Sobretot, no compreu... Això sento molt dir-ho, però... Hi ha un tipus de llibres, una portada així, que venen molt baratos, molts llibres de forma... No compro aquests llibres perquè són traduccions dobles. O sigui, de l'anglès, de l'anglès al castellà...
Val.
Són edicions que no són crítiques i amb textos tan antics és important.
Val.
Llavors, per llegir Plató. Si el voleu llegir en castellà, Gredos. És la millor opció. Vull dir, estan tots els diàlegs compilats, és una edició crítica molt bona, notes a peu de pàgina espectaculars, molt bones introduccions i de més. En català, Barrat Metge. No hi ha més. O sigui, com... són les dues opcions. Quin és el problema de Barrat Metge? Que són cares. O sigui, són edicions molt maques, rotllo de paper antic, d'aquests que... O sigui, jo en tinc en casa... De fet, el Fedra el tinc de Barrat Metge, també. Llibre maquíssim, paper tal, però... Aleshores, són bilingües, estan en grec i en català. Traduccions de català una mica antigues, però bones traduccions i molt bon treballat, molt ben treballades. Vull dir, ja està. Fins aquí la recomanació. Dit això, avui vinc a parlar del que jo crec que és el meu diàleg platònic preferit. Vale? Si algú vol llegir els diàlegs... Jo recomano sempre, jo, o amb un tema que interessi, o amb els diàlegs de joventut, que són més facilets.
Vale.
Vale. I el Fedra és un diàleg molt especial. És un diàleg que no ha estat extremadament valorat per la tradició, però hi ha tota una sèrie d'autors que el reivindiquen molt. Vale? Sobretot a partir del segle XX es comença a valorar molt el Fedra, no? L'autor potser que més important ha estudiat el Fedra és Derrida. ¿Vale? Jacques Derrida és un filòsof molt important, postestructuralista de francès, el anomenat postmodern més difícil, per dir-ho d'alguna manera. I ell, un dels seus primers textos de joventut, i on descobreix una mica tota la seva teoria, es diu la farmàcia de Plató, i és llegint aquest diàleg.
Vale.
No? Aquest diàleg és molt interessant perquè s'aborden moltes coses alhora, però d'una manera molt senzilla, i no ho sembla. O sigui, Plató és molt interessant perquè treballa per capes de sentit, podríem dir. És a dir, i per això estàs esperant quan s'explica Plató, a la batxillerat, precisament, i a la selectivitat. Plató no és un autor sistemàtic, o almenys a mi no m'ho sembla, i jo estic en la línia de la interpretació, que no és un autor sistemàtic. És una pluralitat de sistemes. Vale. Plató escriu diàlegs. No escriu tractats. Escriu diàlegs.
Val, per què Plató escriu diàlegs?
Això, hi ha molta literatura sobre el tema, hi ha molta reflexió, no, si es porta pensant des del principi. Jo em decanto, o em sembla més interessant, les teories que diuen que Plató escriu en un diàleg perquè està en un moment de trànsit històric. Plató, pensem que viu... el moment de màxima... quan ell és petit, diguéssim, viu la... O sigui, Plató és un burgès, diguéssim, és un aristòcrata, a més. Ell és poeta, crema totes les seves obres, quan coneix a Sòcrates, però Plató viu el moment de màxima exponència i la posterior decadència de, lo que diguéssim, l'Atenes del teatre, la tragèdia... els poetes, no? I ja viu aquell... I viu el pas, diguéssim, el tràgic pas de, com el deixament a Mèsquil, no? El potent Sòfocles, que és l'obra magna, i la tragèdia ja d'Aristòfanes, o sigui, la decadència d'Aristòfanes, no? Què passa? Plató viu un moment de tensió històric, que és el moment del trànsit de l'oralitat a l'escriptura. És un moment, i és un tema constant a Plató, el trànsit de l'oralitat a l'escriptura. És un tema present a tota la seva obra i el diàleg, d'alguna manera, vol donar compte d'aquesta tensió que hi ha entre un saber que ha sigut oral, tensió que arrosseguem els nostres dies, per cert.
Ciceró, per exemple, que era molt més oral.
Sí, que són els discursos, però que estan compilats de manera escrita, alhora, no? Però, diguéssim, hi havia un saber abans, hi ha un saber... que el que nosaltres diem, hi ha una saviesa, no? Sempre es diu, això és una de les tesis de Giorgio Colli, que és un filòsof italià del segle XX, Nietzsche, boníssim, que té un llibre preciós que es diu El naixement de la filosofia, on ell diu que la filosofia neix com a resposta a la mort de la saviesa.
Uau.
És a dir, la filosofia és amor a la saviesa, però perquè... no la té, efectivament. Aquest és el tema. O sigui, el filòsof no és un savi. És aquell que aspira a ser-ho. No, però abans de la filosofia sí que hi havia savis. Que és el saber homèric, èpic, tràgic, l'oracle de Delfos, no? Arriba a ser el que és. Coneix-te tu mateix. Llavors, què passa? Plató està aquí comença a caure el mite, no? Es comença a deconstruir aquest mite, i llavors hi ha una crisi. Què passa? Que és la crisi de les costums. O sigui, al final, podríem dir que Plató és molt raro, però podríem dir això és un anacronisme que és completament invàlid teòricament, però jo crec que és interessant. És una mica com Ortega, que és un crític conservador de la cultura, perquè Plató es queixa de la pèrdua de costums.
Val. Abans, em deies, el filòsof no és un savi, és el que aspira a ser-ho. I arriba?
No. Crec. És a dir, això Plató es preocupa molt, i és una cosa que es veu al Fedre, també. El filòsof, per ser Plató, es defineix en contra del sofista. No? I el sofista és el sabiondo, el listillo, no? El pillo, diguéssim. Que juga amb el saber, que coneix moltes coses, excepte Protàgores, a qui respecta profundament Plató. És molt interessant el diàleg de Protàgores, un dels meus diàlegs preferits, perquè hi ha una espècie de respecte estranyíssim per Protàgores, no, que és un sofista, però hi ha un respecte molt gros. Però, per exemple, els sofistes són gent que defensa una mica tant això com allò. No? I llavors, Plató defensa que el filòsof no és una disciplina del saber. O sigui, la filosofia no és, com diguéssim, la matemàtica o, què sé jo, la literatura. O la filosofia és una manera de ser el món i una manera de viure. És una praxis vital. Llavors,
això tu m'has dit diverses vegades, eh?
Sí.
Que tu prens la filosofia així.
Jo entenc així Plató. O sigui, jo soc molt platònic en aquest sentit. Crec que és el que té aquest... Per això la filosofia té aquesta aureola diferent respecte a les altres humanitats i les altres coses del saber. Té com una cosa rara, que és aquesta, que és una forma de vida, no? És una manera de ser el món. I Plató, amb el tema de la saviesa, diu, aquell que es pensa que ja ho sap tot o que ja té un coneixement suficient, és un neci. I això, a la carta 7 de Plató, que és, és un dels textos que em preguntaves abans pel tema dels diàlegs, a la carta 7 diu, un home noble no deixa mai les seves veritats per escrit. O sigui, Plató les seves veritats no les va deixar per escrit. Diu, perquè el text no es pot defensar. I els perversos i els malversadors agafaran aquell text i faran que volen amb aquell text. No? Que és una mica el que passa amb Plató.
Llàstima de gravadora.
Llàstima de gravadora. Tant de bo, allà, partint de va.
Seria boníssim. Seria boníssim.
Ell va tindre algun deixeble, no? I un d'ells va ser com un dictador i, a més, un tirà. Contra el qual va polemitzar perquè li va fer com unes quantes classes i ell anava per allà dient que ja ho sabia tot, no? I diu, aquest neci no entès res de la filosofia, no? Perquè la filosofia no és una cosa que jo tinc aquests coneixements i com els puc com si fossin com un copiar i pegar d'un Excel. Això no va així. O sigui, si tu ara memoritzes el text del Fedre i el repeteixes, no vol dir que hagis entès absolutament res del Fedre.
Vol dir que l'has memoritzat.
Vol dir que l'has memoritzat i ja. I ets un lloro, diguéssim, no? Una mica com la selectivitat, diguéssim, clar. O sigui, Plató es desesperaria amb la selectivitat. Es desesperaria. Diria, ja està, no hi ha res a fer, ho hem perdut tot. Ja està, me'n vaig a la cova.
No és un sistema platònic.
No. Primer part de tot perquè la gent no sap geometria. Això és el primer de tot, no? El cartell aquest de només pot entrar aquí qui sàpiga geometria. Però sí que és veritat que per Plató la premissa socràtica, no? de partir sempre de la ignorància. Sempre. Perquè, a més, la veritat com a tal, en el sentit platònic, això ja és com exegesis, diguéssim, no és un contingut que es pugui predicar. Aquesta és la idea. La veritat platònica no és... Jo no puc escriure i dir, mira, és això és la veritat. I te l'assenyalo. I dius, ah, vale. O sigui, no...
Val, si ho estic entenent bé, em porta la següent reflexió o pregunta, Leo, que és si quan el filòsof, en tant que a pretensió de savi, més que savi, arriba a la veritat d'alguna cosa, si no l'extrapola, si no la comparteix amb la societat, de què serveix aquella veritat?
Clar, aquesta és la idea de Plató. De res. De res. O sigui, aquesta és la crítica que es fa, per exemple, des de Nietzsche, curiosament, que és antiplatònic, però és el més platònic de tots, perquè és el que recupera la filosofia com a pràctica vital, senyala els eruditos i els senyala això. Vale, i ara què? O sigui, molt bé. Què fem amb això?
Tu has dit moltes vegades. He explicat de forma diferent, però al cap i a la fi has dit la filosofia no es pot quedar a les aules.
No, no té cap sentit.
Una cosa és la filosofia acadèmica.
Exacte.
És molt bé.
Que és un disfrute, que pot ser un gozón i ja està. Però igual que és un disfrute posar-te una pel·li, vull dir. Uh-huh. I el goig pel goig està genial. Jo soc, vamos, a tope. Però hi ha una cosa platònica, que és el retorn a la caverna.
Uh-huh.
El mite de la caverna típic, no? És el retorn cap avall. Però a mi el que em sembla més interessant, aquí hi ha moltes lectures i a més, Plató tampoc et diu el filòsof ha de ser una persona paternalista que va parlar, no, com per donar vides, explicar-li a la gent que tu no tens ni idea, això és així, que jo he vist la veritat. Bueno, hi ha molta gent que va amb aquest pinyó.
Mm.
Que jo conec això i vinga, escolta'm. No, no. Com és un tema vital i com és un tema de l'ànima i és un tema moral, que això és el més important per Plató. Vull dir, el coneixement afecta l'ànima i l'ànima vella commou. O sigui, la bellesa, per Plató, és el bé es mostra a través de la bellesa. Un no pot contemplar el bé, però sí que pot contemplar la bellesa. I la bellesa té la qualitat de brillar, diu Plató. I la bellesa per si sola fa que l'ànima s'enamori d'ella. Llavors, el filòsof que ha contemplat la veritat i aquella idea ha deixat una impressió sobre la seva ànima, en el seu propi estar al món ja mostra la possibilitat d'aquella veritat. No sé si m'explico.
Uh-huh.
Això segur que ho has vist quan algú, una persona molt sàvia, que té un port i un estar, que ens transmet una estranya serenor que ens commou,
uh-huh.
Això crec que a tothom i la gent que ens estigui escoltant ho pot pensar en algú. Sempre hi ha algun moment a la vida en què et trobes amb una persona que de cop té un estar que tu identifiques aquella genialitat o identifiques aquella... està en presència d'una veritat, no? I això et fa que tu et mogui d'alguna manera cap a ella. Quan aquella persona t'està dient el que és, t'està mostrant com l'ha transformat a ella. I això et fa a tu moure't una transformació. Perquè això és el tema de Plató, també. La filosofia és un camí que tothom ha de recórrer. No hi ha atajos, diguéssim. Mm. O sigui, per molt que una persona sàpiga la veritat, posem, per exemple, encara que és una paraula molt problemàtica, no pot dir-los els de més aquesta veritat i els de més perrotant ja la saben.
Mm-hmm.
Perquè hi ha una diferència entre saber i conèixer.
Per tant, perdona, un filòsof no posseix la veritat, sinó que posseix la seva veritat?
Ha tingut, jo et diria, des de la meva òptica filosòfica, ha tingut una experiència de la veritat.
Val.
Ha experimentat la veritat. Algun.
Ja són complicats, eh?
I aquesta experiència doncs, és transformadora, diguéssim, no?
Uh-huh.
Genera una mutació. I un pot donar compte d'aquesta mutació, no? Però hi ha una... Això és una cosa que m'agrada molt de Plató, que per molt que sempre s'ha acusat de ser com un anticòs i antimaterial i no sé què... I a Plató hi ha una vinculació entre l'experiència de la veritat i l'experiència literal. O sigui, la veritat no és un contingut.
Uh-huh.
És algo que succeeix. I succeeix en tot el teu ser, diguéssim. Perquè si no, no és veritat. Que aquí hauríem de fer les diferències entre una veritat a priori, que seria com el triangle, entre tres puntes, i sempre serà la veritat. Bueno, això sí, ja és un altre tema, no? Però és molt problemàtic, això que estic dient. Però sí que és veritat que La veritat, diguéssim, que això és una cosa molt hegeliana també, es justifica a través del seu camí. Vull dir, si jo t'agafo i et pujo un helicòpter i et pujo dalt de la muntanya i veus la muntanya des d'allà, diràs, ostres, que maca la muntanya. Però si tu i jo agafem i ens tirem 4 dies pujant aquella muntanya, trobem el camí, llegim les indicacions, acampem a la nit, fem guàrdia perquè no sé què, i arribem al de la muntanya i mirem les vistes de la muntanya,
uh-huh.
Aquelles vistes són radicalment diferents. O sigui, són incomparables, són incommesurables. I tu pots allà de la muntanya i dir, ostres, quina vista hi havia. I si una persona va allà sense fer aquell camí i torna a pujar allà, no tindrà res a veure. Haurà de recórrer tot el seu propi camí fins a la muntanya per veure les vistes una altra vegada. No?
Mm. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Mira...
Bon dia. Sí, Plató és molt xulo. És el pare de la filosofia.
Deixa'm preguntar-te una tonteria, fora de Plató, però dins de la filosofia. Tu vas al transport públic sempre. Llegeixes a Plató el transport públic?
Sí.
I et mires les cares de la gent?
Sí, sobretot, més que en Plató, amb alguns llibres més bèsties que tinc alguna vegada. Jo sé que recordo una vegada portar, jo què sé, Ser i Tiempo, de Martin Heidegger, o La fenomenologia de l'espírit de Hegel. No, recordo un senyor que em va dir, què estàs llegint? No sé què. I vaig fer així, com li vaig ensenyar com la sopa i va fer, oh! Ostres! Carai, eh?
Mates a la gent en transport públic?
Hi ha dies que dic que és bastant divertit perquè, clar, clar, tu em coneixes en persona i em veus com vaig vestit i de més, no? I el meu aspecte, la gent em coneix més o menys. I clar, llavors que vas allà amb les pintes, no sé què, pum, 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 i de cop treus allà el llibre de filosofia, la volia per subratllar, uh-huh. I hi ha gent que és una mica estupefacta, la veritat. Però a mi m'agrada, em sembla com bastant divertit fer-ho.
Està bé.
Està bé.
Pluga.
Un plaer.
Gràcies, eh?
Adéu-do.
Fins la setmana que ve, que vagi bé.
Que ve.
Has escoltat Filosofia Millennial. Un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable, gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La meva salut i ensenya-la a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.